Bon dia.
Bon dia a tothom, setmana variable i amb algun ruixat.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 10 de març del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 54 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Avui dilluns, cel variable i possibilitat d'algun ruixat local, preferentment a l'interior, però serà poca cosa comparat amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Temperatures normals per l'època de l'any i suavitat estones durant quan hi hagi sol allà del dia. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han detingut a Palamós un home per circular begut en sentit contrari per la C31 i provocar també un accident amb dos ferits lleus. A més, han detingut un home a la Bisbal d'Empordà per incomplir una ordre d'allunyament i la policia local assessora els comerços de Palafrugell en temes de seguretat. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb un dels impulsors del projecte Camí de Mar, Eduard Bonmatí, sobre com es troba aquest projecte que vol unir la costa catalana amb la costa francesa, amb un camí que ressegueixi la costa amb 250 quilòmetres caminables. Però a més, com cada dilluns, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer per saber quines novetats hi ha en aquest sector. De seguida ho repassem tot, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
Saludem també a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
També tenim a la Mariona Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I tal com explicàvem, han detingut a Palamós un home per circular begut en sentit contrari per la C31 i provocar un accident amb dos ferits lleus. Carla.
Els fets van passar a 10:15 de la nit de divendres a dissabte al punt quilomètric 326 de l'avió. Tot i que moments abans d'impactar contra l'altre vehicle l'home hauria reduït la marxa, no hauria estat a temps d'esquivar-lo i hauria topat frontalment.
I detenen un home a la Bisbal per incomplir una ordre d'allunyament, i és que la policia local el va arrestar la setmana passada per haver entrat en força al domicili de la seva exparella, malgrat tot i tenir una ordre judicial d'allunyament en vigor. I tal com avançàvem, la policia local assessora els comerços de Palafrugell en temes de seguretat, Ferran.
Els establiments que ho sol·licitin podran rebre la visita d'un agent de la Unitat de Seguretat Ciutadana que analitzarà les instal·lacions i oferirà recomanacions per millorar la protecció contra robatoris, incendis o atacs informàtics. A més, la policia local posa a disposició dels comerciants fulletons informatius amb mesures de seguretat bàsiques.
I les trucades del telèfon 112 creixen un 4% a la vegueria de Girona durant l'any 2024, Laura.
Seguint la tendència dels darrers anys, les trucades al 112 des de les comarques gironines han augmentat altre cop el 2024 respecte a l'any anterior. La seguretat i l'assistència sanitària van ser els dos principals motius, corresponent a 2/3 de les comunicacions. La meitat de les trucades provenien del Gironès o de l'Alt Empordà. Durant la temporada d'estiu és quan hi va haver més, degut a l'elevat risc d'incendi. El Baix Empordà també segueix aquesta tendència general, essent els municipis de Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Palafrugell, els dos principals orígens de les comunicacions.
I Begú impulsa el projecte Camí de Mar per unir els camins de ronda de la Costa Brava i també la Costa Vermella francesa, Laura.
La sala de plens de l'Ajuntament de Begú ha estat escenari de la presentació d'aquest projecte. La iniciativa consisteix a rehabilitar i enllaçar els camins existents en un itinerari de 250 quilòmetres que unirà tots els camins de ronda de la costa catalana amb els del Sentier du Littoral francès. Actualment, el traçat encara presenta 85 discontinuïtats, més de 30 quilòmetres pendents de connexió. Un dels principals objectius és moure's cap a un turisme descentralitzat i sostenible en el temps. Tanmateix, per fer el projecte es necessitarà el treball conjunt entre ajuntaments, la Generalitat i entitats locals.
I Palafrugell, Sant Feliu i la Bisbal són els municipis de la comarca amb més dones emprenedores. Carla.
Això es desprèn de les dades recollides pel projecte Empremta, que fa aproximadament mig any que treballa per donar valor a l'emprenedoria i al lideratge femení al Baix Empordà.
I Palamós inaugura la nova estació d'autobusos que entrarà en funcionament avui mateix. Què més en sabem, Mariona?
La consellera del Territori, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, han inaugurat la nova estació d'autobusos del municipi. L'equipament, situat al carrer Enric Vinque, substituirà l'antiga estació i preveu atendre més de 243.000 viatgers a l'any.
I Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró neteja el tram final de la Riera Ribeaura per millorar-ne la seguretat.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha iniciat el desbrossament de la llera del riu Ribeaura en el tram proper a la desembocadura. L'actuació, amb un cost d'uns 83.000 euros, busca reduir risc d'inundacions i eliminar espècies invasores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit un permís especial per executar els treballs al març.
I encetem la plana cultural perquè James Blunt, Tom Jones, The Tyets, Figa Flowers, Lax en Busto, Sílvia Pérez Cruz o Sebastián Yatra seran els caps de cartell del Cap Roig Festival. Ferran.
Enguany el festival comptarà amb altres noms com Franz Ferdinand, Amaral, Fito Páez, Simple Minds o Sebastián Yatra. També hi haurà la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz amb Salvador Sobral el 19 de juliol i les entrades es posen a la venda avui.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que la Generalitat, el govern espanyol, Renfe i Adif han pactat contractar més personal per intensificar la revisió de vies i per millorar també l'atenció dels usuaris del tren de Rodalies. Aquest ha estat un dels acords de la reunió entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el Ministeri de Transports i els presidents d'Adif i Renfe, que s'ha fet aquest diumenge al migdia. Una reunió d'urgència convocada per Paneque, que arriba després d'una setmana desastrosa a la xarxa de Rodalies. Des de dilluns passat hi ha hagut incidències cada dia i han afectat tots els tipus de trens. L'última va ser aquest dissabte i va provocar un autèntic caos a l'estació de Sants, amb retards en l'alta velocitat, i també hi va haver milers de passatgers afectats. La consellera, durant la reunió, va remarcar que calia trobar solucions immediates. I ens atem la plana de successos perquè un home ha mort atropellat per un tren mentre travessava les vies de la línia R3 a l'altura del carrer Tagamanent, a prop de l'estació de Montcada-Ripollet, aquest dissabte a la nit, segons ha informat l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Diverses dotacions dels serveis d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al punt de l'atropellament, que va obligar a interrompre el servei durant un parell d'hores. L'home va travessar per un pas no autoritzat i el va atropellar un servei de l'R3 que anava a direcció Ripoll, segons informa Renfe. Els bombers van rebre l'avís a les 9:41 del dissabte i van enviar-hi quatre dotacions, que van trobar el tren frenat, i pantògrafs abaixats dels serveis mèdics del Servei d'Emergències Mèdiques van certificar a la mort de l'home per atropellament. I els Mossos d'Esquadra investiguen un segon tiroteig a Terrassa que ha tingut lloc aquest diumenge i ha deixat una persona ferida, que arriba només unes hores després que un home fos assassinat al mateix municipi per arma de foc a les portes de la discoteca Chicago Latino. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, la policia catalana ha treballat amb la hipòtesi que els dos atacs amb arma de foc estarien relacionats. En aquest segon cas, els agents han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda, quan s'alertava d'uns trets al carrer Historiador Cardús. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions de Mossos i policia municipal, que han trobat un home ferit al peu, que ha estat traslladat a l'hospital. Els agents encara busquen l'agressor o agressors que haurien fugit. I els Mossos d'Esquadra també han detingut 3 persones implicades en una baralla multitudinària que va acabar amb un home amb la mà amputada. Va passar aquest diumenge cap a les 3 de la matinada en un local de l'Hospitalet. Fonts de la policia catalana han informat a EFE que els Mossos van rebre l'alerta que hi havia una baralla a l'interior d'un bar situat a la travessera de les Corts al barri de Collblanc de l'Hospitalet. Quan hi van arribar van trobar un jove ferit al qual se li havia amputat la mà. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Com anem? Molt bon dia.
Ha de ploure més aquesta setmana després de tots els ruixats que hem tingut?
Si fem un repàs a la pluja de tota la setmana, d'aquests últims 7 dies, podríem considerar que hem tingut una bona regada. Res excepcional, però una aigua molt ben caiguda. Al voltant dels 20 a 30 litres per metre quadrat aquests últims 7 dies. Aquesta setmana pot anar plovent de manera intermitent, ruixats aquí i allà, preferentment durant el migdia i la tarda a l'interior del territori. I és que ja som al mes de març i la primavera ja la tenim a tocar. Tota aquesta setmana tindrem borrasques i aire fred a l'oest de la península Ibèrica i ens enviaran bandes d'inestabilitat que ajudaran a la formació d'aquests ruixats i xàfecs. Així doncs, avui dilluns, cel variable i possibilitat d'algun ruixat local, preferentment a l'interior, poca cosa. Temperatures normals per l'època, amb suavitat durant les estones de sol. Vent de garbí moderat a partir de la tarda i una mar que anirà millorant lentament. Ja no parlarem d'aquest mar de fons tan important d'aquesta última setmana. Demà dimarts, la inestabilitat farà un repunt i tindrem més núvols i algun ruixat més destacable.
Doncs veurem com ens segueix aquesta variabilitat de temps durant aquesta setmana i si finalment els ruixats d'aquest cap de setmana se n'hi sumen algun més. Igualment, per aquells que sortiu al carrer, agafeu una jaqueta perquè les temperatures, la veritat, que són bastant baixes amb les últimes que hem anat tenint. Moltíssimes gràcies, Isaac, pel repàs a la previsió meteorològica. I abans de passar al repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Miquel 40.
Aquest comentari es diu "A favor dels voltors". I admeto que el titular busca captar l'atenció, però no pretenc prendre partit de manera explícita. No sóc de la Bisbal i més enllà del que he llegit als comunicats o articles d'opinió, desconec els matisos de la vida social interna del poble. Com en qualsevol debat, mai es coneix el 100% de la veritat i, de fet, mai existeix una sola veritat. Tanmateix, sí que constato a partir dels comunicats dels geganters i dels voltors, dels articles de persones com els meus estimats Pere Maruny i Andreu Paneque, o comentaris a les xarxes, que hi ha reticències a la idea que una entitat sense ànim de lucre pugui patrimonialitzar-se o muscular-se. I també constato que en determinats sectors socials o polítics i ideològics s'imposa la idea que tot allò que no sigui públic no serveix a l'interès públic o no representa la població per la qual treballa el projecte. Sembla que una associació cultural no pot comprar un solar pel simple fet de ser una entitat privada sense ànim de lucre. Sembla que si organitza un esdeveniment multitudinari no pot rebre subvencions. I sembla que la cultura popular només és legítima si és precària o depèn exclusivament de diners públics. Aquesta idea, sincerament, la rebutjo enèrgicament. A Catalunya, la cultura privada pràcticament no existeix. En un 90% dels casos, qualsevol iniciativa cultural necessita suport públic per sobreviure. Tant de bo això fos diferent. Tant de bo el consum cultural permetés als creadors viure estrictament i bé de la seva obra i els governs només haguessin d'impulsar aquells projectes que el mercat no pot sostenir o que la societat no premia amb la seva assistència o bé que impliquen un grau de risc o de recerca. Però la realitat és una altra. Cap festival de música, gran o petit, sobreviu sense suport públic. I aquest suport pot ser en forma de subvencions a fons perdut, de finançament amb condicions avantatjoses o de recursos en espècie, com el suport logístic de les administracions, la brigada, la policia, etc., etc. Però és que això no només beneficia els festivals i entitats culturals, sinó que també de retruc els artistes que són contractats, els tècnics que hi treballen o els serveis i les seves empreses que en depenen. La millor garantia de cohesió social és una cultura rica i diversa, on convisquin els gegants i els capgrossos, el bestiari català i els festivals de gran format, i tot el que queda al mig. Per això, és una bona notícia que la Bisbal s'hi faci un festival de grans dimensions. I també és positiu que una entitat sense ànim de lucre pugui comprar un solar en desús per dinamitzar-lo, si això passa després que l'Ajuntament ha dit per activa i per passiva que no pot fer-hi front. Entenc que qui ha utilitzat aquest solar durant molts anys tingui recels. Això és completament normal. Però també em sembla que una vegada l'entitat compradora garanteix l'ús de l'espai a perpetuïtat per l'altra entitat, la discussió hauria d'acabar aquí. Tot el que ve després sembla tenir més a veure amb tensions internes que amb la necessitat real de l'espai. No és dolent que una entitat i no un ajuntament compri el solar, com deia, si aquest ajuntament diu que no ho pot fer. No és dolent que una entitat sense ànim de lucre organitzi un concert massiu. I no és dolent que aquesta entitat guanyi diners. De fet, és positiu. El concepte sense ànim de lucre no significa sense guanys. Significa que els beneficis no es reparteixen, sinó que es reinverteixen en el projecte. Que una entitat guanyi diners i es patrimonialitzi no la converteix en una empresa capitalista i especuladora o que viu d'esquenes a la societat. Al contrari, la fa més sòlida i li permet créixer, oferir més activitats i consolidar-se. Ràdio Capital n'és un exemple. Som una associació cultural sense ànim de lucre que gestionem una emissora de ràdio privada. Els Voltors, en el cas que ens ocupen, no es dediquen només a organitzar un macrofestival. També són presents en moltíssimes activitats durant l'any, algunes amb entrada i d'altres sense cost. Jo mateix els he vist a la Rua de Carnaval de Pals i en tants d'altres esdeveniments. Igual que he vist els geganters a la Festa Major del meu poble. Una cosa em sembla que no hauria d'estar renyida amb l'altra. I fins que no entenguem això, crec que seguirem tenint problemes basats en criteris que no sempre són objectivables. I aquí Déu me'n guardi de ficar-m'hi.
Doncs aquesta reflexió és la que ens quedem per avui dilluns. Moltíssimes gràcies, Miquel, pel comentari d'avui. Quan passen 2:15, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Palamós un conductor de 63 anys que va accedir a la C31 en sentit contrari i va provocar un accident amb dos ferits lleus. N'han informat fonts policials que han indicat que l'arrestat va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Carla.
Els fets van passar a 10:15 de la nit de divendres a dissabte al punt quilomètric 326 de la via. Tot i que moments abans d'impactar contra l'altre vehicle l'home hauria reduït la marxa, no hauria estat a temps d'esquivar-lo i hauria topat frontalment. La policia ha arrestat l'home per conduir sota els efectes de l'alcohol, per conducció temerària i perquè es va negar a fer-se el segon test d'alcoholèmia. Fins al punt del sinistre van desplaçar-se diverses dotacions dels Mossos, dels sistemes d'emergències mèdiques i dels bombers de la Generalitat.
I seguim parlant de successos, perquè han detingut un home a la Bisbal d'Empordà per incomplir una ordre d'allunyament. La policia el va arrestar la setmana passada per haver entrat per la força al domicili de la seva exparella, malgrat tot tenir una ordre judicial d'allunyament en vigor. Els fets van tenir lloc al centre de la ciutat quan una veïna va alertar els agents en veure l'home dins de l'habitatge. En arribar, la policia va reconèixer l'individu, que ja acumulava diversos antecedents, i en veure els agents, l'home va intentar fugir, però els policies el van aturar per aclarir la situació. La porta del domicili estava esbotzada i a l'interior hi havia la víctima, qui va explicar a l'home que l'home havia accedit a la casa per força i es mostrava agressiu. Davant els fets, la policia va procedir a la seva detenció i la víctima va ser atesa de manera immediata. I la policia local de Palafrugell ha posat en marxa un servei d'assessorament en seguretat dirigit als comerços del municipi. Els establiments que ho sol·licitin podran rebre la visita d'un agent de la Unitat de Seguretat Ciutadana, que analitzarà les instal·lacions i oferirà recomanacions per millorar la protecció contra robatoris, incendis o també atacs informàtics. Ferran.
A més, la policia posa a disposició dels comerciants fulletons informatius amb mesures de seguretat bàsica. econòmiques. S'hi donen consells comercials, com utilitzar les targetes de crèdit, la comprovació de bitllets o com denunciar un cas de delicte. Per demanar aquest servei es pot contactar amb la comissaria al telèfon 972 30 62 92. En paral·lel, l'Ajuntament de Palafrugell obrirà una línia de subvencions durant el segon trimestre de l'any per ajudar les activitats econòmiques locals a finançar inversions, inclosos sistemes de seguretat. Així, els comerços que facin millores en protecció podran accedir a aquests ajuts municipals.
I seguim parlant de seguretat i d'incidències, perquè les trucades al número de telèfon 112 creixen un 4% a la vegueria de Girona durant l'any 2024. Laura.
Seguint la tendència dels darrers anys, les trucades al 112 continuen augmentant a les comarques gironines, amb unes 8.000 comunicacions més el 2024 en comparació amb el 2023. La seguretat i l'assistència sanitària van ser els dos principals motius, corresponent a 3 de cada 10 casos respectivament. Altres raons van ser el trànsit i el civisme, i sobretot els incendis durant la temporada d'estiu, quan es va concentrar el volum més gros de trucades. També hi va haver una alta incidència durant Cap d'Any o les ventades de desembre. A les comarques de el Gironès i l'Alt Empordà és on es van originar la meitat de les trucades, seguit de la Selva i, en quart lloc, el Baix Empordà. Aquesta segueix la tendència general de la resta de les comarques gironines i ha registrat un 1,2 més de trucades el 2024 respecte a l'any anterior, superant les 35.000 comunicacions. Gairebé 5.000 d'aquestes van provenir del municipi de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, seguit de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
I canviem de tema perquè Begur impulsa el projecte Camí de Mar, que és una iniciativa que vol unir els camins de ronda que es troben entre la Costa Brava i també la Costa Vermella francesa. Laura.
La sala de plens de l'Ajuntament de Begur ha estat escenari de la presentació d'aquest projecte. La iniciativa consisteix a rehabilitar i enllaçar els camins existents en un itinerari de 250 quilòmetres que unirà tots els camins de ronda de la Costa Brava catalana amb els del Sentier du Litoral francès a la Costa Vermella. Actualment, el traçat encara presenta 85 discontinuïtats, més de 30 quilòmetres pendents de connexió. Un dels objectius és moure's cap a un turisme descentralitzat i sostenible en el temps, és a dir, atreure visitants durant tot l'any al llarg de les localitats de la ruta. En definitiva, un recorregut continu que potencia el paisatge, el patrimoni i la biodiversitat del litoral català. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha ressaltat que la connexió del traçat farà aquests camins més accessibles i segurs. El projecte també compta amb el suport de diversos municipis de la Costa Brava, com ara Pals, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Per dur-lo a terme, es requereix un treball conjunt entre ajuntaments, la Generalitat i entitats locals.
I aquest passat dissabte es va celebrar el Dia Internacional de la Dona, 8 de març, i nosaltres destaquem que Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d'Empordà són els municipis de la comarca que tenen una major concentració de dones emprenedores. Això es desprèn de les dades recollides del projecte Emprenta, que fa aproximadament mig any que treballa per donar valor a l'emprenedoria i també al lideratge femení al Baix Empordà. Carla.
La tècnica de promoció econòmica i coordinadora del projecte Emprenta, Laia Estremeiro, explica que la iniciativa neix al finançament de la Diputació de Girona i la necessitat de valorar la figura de la dona en el món empresarial. Les dificultats que es troben les dones a l'hora d'emprendre visibilitza la funció de les dones en un càrrec i el rol que desenvolupen a l'empresa, entre d'altres objectius.
Sí, doncs això doncs gràcies a una subvenció de la Diputació vam engegar aquest projecte, on volíem posar en valor, doncs, això. Primer, fer evident quines eren les diferències entre emprendre si ets dona o si ets home, veure com quines són les dificultats que es troben les dones a l'hora de no només d'emprendre, sinó de sostenir un negoci.
Segons les dades de l'Observatori creat pel projecte Emprenta, 6 municipis concentren més d'un 70% de les dones emprenedores a la comarca. Són Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro, Begur i Palamós. Laia Estremeiro explica com han creat aquest observatori. Un dels primers passos que van impulsar és d'Empremtes.
Primer, el que fem és sondejar a tot el nostre ecosistema emprenedor, d'emprenedoria, a totes les dones que hi havia en el servei de l'any passat i de fa 2 anys, i els hi vam estar preguntant a través d'un qüestionari un seguit de coses en relació a això que t'explicava, no? Quines eren les seves dificultats a l'hora d'emprendre, si pensaven que hi havia diferències entre, bueno, ser un home o ser una dona en relació a sostenir un negoci, i així hem anat creant un observatori.
A més, des del projecte van contactar amb l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà per treballar de manera conjunta i donar visibilitat a aquestes figures femenines del món empresarial de l'Empordà. Aquesta relació amb l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà ha permès entrevistar dones lligades al món de la construcció i l'arquitectura, ramader o automobilístic.
Durant aquesta primera meitat de l'any, Empremta ha pogut extreure diverses dades sobre el teixit empresarial i també emprenedor de la comarca.
Laia Estremeiro explica que el perfil majoritari de la dona emprenedora es troba entre 30 i 50 anys, seguida del col·lectiu de dones de més de 50 anys i, finalment, de dones de menys de 30 anys. Aquestes xifres els van sorprendre, ja que mostren que els negocis propis faciliten la conciliació familiar. Una de les altres dades que va sorprendre els impulsors del projecte va ser l'assessorament. Tot i que hi ha més projectes iniciats per homes a la comarca, les dones són les que demanen més assessorament empresarial i serveis d'orientació. Ho explica l'Aire Estremeiro.
Cridava l'atenció que, bueno, malgrat existeixen més projectes iniciats per homes, els homes no passen tant pels serveis d'orientació i d'assessorament com les dones. Creiem que les dones, quan iniciem un projecte, ho fem de manera més acompanyada, busquem suport, ens formem, perquè quan ho fem volem estar segures de fer-ho bé.
La tècnica del Consell Comarcal reconeix que gran part dels perfils, tant d'homes com dones, impulsin els seus projectes vinculats al món dels sectors dels serveis. Tot i això, des del projecte Empremta volen impulsar la visibilització de la figura de la dona en espais i feines que tradicionalment estan monopolitzades per homes. Un d'aquests exemples és el món tecnològic. Per això, creu de gran rellevància incidir el món en els joves i oferir models per mostrar les diferents opcions que es poden explorar en el seu futur laboral.
I canviem de tema perquè hem de parlar de mobilitat, perquè la nova estació d'autobusos de Palamós ja és una realitat. Aquest dissabte es va celebrar l'acte d'inauguració presidit per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. L'equipament entra en funcionament avui mateix, dilluns 10 de març, i substituirà l'antiga estació del carrer López Puigcerver, que ja ha deixat d'operar aquest diumenge, Mariona.
L'estació, situada a la prolongació del carrer Enric Vinque, ocupa una superfície de 4.000 metres quadrats i disposa de 7 andanes per autobusos, una zona de parada ràpida i un espai per l'estacionament de vehicles. S'estima que absorbirà més de 243.000 viatgers a l'any, una desena de línies interurbanes operant-hi. El Departament de Territori ha destinat 2,8 milions d'euros a aquesta obra, que millorarà la mobilitat tant a Palamós com al conjunt del Baix Empordà. L'edifici compta amb una sala d'espera climatitzada, taquilles, màquines de venda automàtiques, panells electrònics amb informació en temps real. També disposa de megafonia, videovigilància i una marquesina amb llum natural per oferir més confort als usuaris. A més, s'han instal·lat panells fotovoltaics per generar energia per l'autoconsum de l'estació. Amb l'obertura d'aquest nou espai es busca descongestionar el centre de Palamós i facilitar una mobilitat més fluida tant dins el municipi com al resta de la comarca.
I l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró ha posat en marxa aquesta setmana una nova actuació de desbrossament a la llera del Ridaura, en el tram més proper a la desembocadura. Aquesta acció s'inclou en el compromís del consistori de mantenir net el curs baix del riu anualment. Què més en sabem, Mariona?
Els treballs, que havien de començar fa setmanes, s'han endarrerit per qüestions administratives, tot i que aquestes tasques solen aturar-se al mes de març per protegir la nidificació de les aus. L'Agència Catalana de l'Aigua ha autoritzat l'execució excepcional d'aquesta actuació durant aquest mes. El consistori ha destinat 83.000 euros al projecte i preveu recuperar part de la inversió a través de subvencions de l'ACA. A més d'eliminar la vegetació acumulada, es retirarà la canya americana, una espècie invasora que dificulta el manteniment del riu. Paral·lelament es farà una intervenció en el tram que passa entre els càmpings Rienbau i el Delfín Verde, al nord del pont de la G666. Aquesta actuació forma part del pla per millorar la seguretat hidràulica del Ridaura. L'Ajuntament preveu reformar i ampliar el 2026 els dos ponts de carretera que actualment podrien generar embussos en cas de fortes pluges. A més, a la tardor està prevista la urbanització i construcció d'una passera fluvial que connectarà amb el passeig marítim.
I encetem la plana cultural perquè el Cap-roig Festival arriba a la seva 25a edició amb un cartell que combina grans estrelles internacionals i artistes destacats del panorama nacional. Enguany el festival comptarà amb noms com Franz Ferdinand, James Blunt, Tom Jones, Amaral, Fito Páez, Simple Minds o Sebastián Yatra. També hi haurà la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz amb Salvador Sobral el 19 de juliol, Ferran.
També hi actuaran Sopa de Cabra, The Tallets, Ubi40 amb Ali Campbell, Figa Flowers, Nil Moliner, El Pot Petit, Anna Belén, Natàlia Lafourcade, Antoni Orozco, Rosario, Siempre Así, L'Axe Embustó, Ara Maliki en Els Catarres i Joan Dausà. L'edició d'aquest any ofereix una proposta variada que va des del rock internacional de Franz Ferdinand i Simple Minds fins a la música llatina amb Sebastián Yatra i Natàlia Lafourcade. Els amants del pop podran gaudir de James Blunt, Antoni Orozco, Nil Moliner i Amaral. Mentre que els fans de la música en català tenen cites imprescindibles amb Sopa de Cabra, Els Catarres, Joan Dausà, The Tallets, Figa Flowers i L'Axe Embustó. A més, el festival inclou espectacles per als més petits, com el concert del Pot Petit. El festival tindrà lloc entre el 12 de juliol i el 17 d'agost en l'emblemàtic recinte del Cap-roig i les entrades es posen a la venda avui a través del web oficial caproigfestival.com.
Doncs nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltarem un dels artistes que anirà al festival de Cap-roig, concretament Figa Flowers, que van guanyar 3 premis en The Rock aquesta passada edició. La 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 la, com ens agrada la. La cleca camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensar
calçotada, collons!
nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, parlarem de que la setmana passada es va presentar a Begur el projecte Camí de Mar, un camí transfronterer que uneix la Costa Brava amb la Costa Vermella. És la voluntat d'aquest projecte i per saber com es troba parlarem amb un dels impulsors del projecte Camí de Mar. Eduard, bon matí, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-li quants quilòmetres uniria aquest camí de mar, no? Si estigués completament construït, perquè crec que ara mateix aquesta quantitat de quilòmetres, no, de costa no estan units per aquests camins.
Correcte. Tenim una previsió des d'Argelers fins a Malgrat de Mar de 250 quilòmetres. Per els tant, quals, bueno, ja suposo que ja tothom ja ho sap, 155 està en molt bon estat, 62 en mal estat i 33 és inexistent, no hi ha camí, i la nostra voluntat és que aquest camí sigui.
Uh-huh. Per tant, són 250 quilòmetres de recorregut. Esclar, no sé si... Entenc que això són competència de bastants ajuntaments i... L'estat d'aquests camins de ronda és competència d'aquests ajuntaments, per tant, han d'intentar parlar amb ells. Esclar, no sé quina és la predisposició, no, del sector a l'hora de parlar d'aquest camí de mar i si aquesta voluntat d'unir la costa és un dels objectius d'aquests consistoris.
Mira, aquesta pregunta te la parlarà el meu company que està aquí, en Josep Lluís, que no t'he dit que hi seria, però finalment ha pogut ser-hi, i ell entra i t'ho diu.
Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, responent a la vostra pregunta, la resposta fins ara que hem tingut dels ajuntaments és plenament satisfactòria. En cadascun dels municipis de la Costa Brava i de la Costa Vermella, doncs hi ha una predisposició molt favorable en el conjunt del projecte, i ara es tractarà d'anar-ho detallant, concretant i articulant les diverses fases, perquè com a projecte de país i projecte que té, nosaltres considerem, una gran transcendència, doncs es tracta de fer les coses d'una manera molt, molt pautada, i molt ben estructurada.
Mm-hmm. Esclar, parlàvem d'aquest projecte i és un projecte transfronterer, perquè si bé és cert, no, que es vol unir a aquestes dues costes, no, aquesta Costa Vermella de la zona francesa amb Catalunya, esclar, tot això serviria per intercanviar, per exemple, no, aquests caminants que acostumen a visitar-nos durant, per exemple, les èpoques de primavera i tardor, on el flux del turisme no és tan freqüent com a l'estiu.
Correcte. Amb aquesta ruta el que estem intentant és que vingui un tipus de turista que ara no hi és, que ara és inexistent. És el que nosaltres anomenem el caminant de mar. Un caminant que li agrada el senderisme dels matins, fa la ruta d'etapes i aquesta ruta la fa amb una sensibilitat ambiental. I per la tarda, arribar a lloc, perquè va de completar la tarda, fa unes visites al territori, terra endins, el que en diem, amb una sensibilitat cultural. Aquest coneixement de terra endins va ser un tema que vàrem treballar moltíssim amb l'alcalde de Cervera, del qual ells, a la Costa Vermella, ho tenen molt treballat i ens va dir, heu de posar-hi aquest gra perquè si així complementem l'eix vertebrador, que és el camí de mar, i donarem un gran més impuls al territori oferint aquest tema cultural. Aquí hem anat treballant més el tema i hem anat madurant tot.
Per tant, no és únicament, no, aquesta ruta de camí de mar, sinó que és oferir propostes més enllà de caminar, és a dir, complementar l'oferta esportiva aquí a la zona de la costa, però a més donar a conèixer, no, aquestes parts interiors que a vegades també són desconegudes.
Sí, perfectament. En aquest sentit, per exemple, doncs nosaltres contemplem, igual com ja fan alguns ajuntaments a hores d'ara de motu propio, doncs rutes literàries, rutes enològiques, rutes fins i tot de caire musical, és a dir que aquest itinerari ve acompanyat de tot un paisatge cultural i un seguit de, podríem dir, al·licients que, evidentment, per al visitant, per la persona turista que ens vingui a veure, però també per la persona resident, per les veïnes i veïns que en podran gaudir i fer ús els 365 dies de l'any.
Mm-hmm. Estic pensant ara mateix, quan parlàvem de propostes culturals, aquí, per exemple, a Palafrugell, no? Les rutes dedicades a Josep Pla, o, per exemple, la visita a Calonge, poble de llibres, que Calonge sí que té Sant Antoni a la zona de la costa, però Calonge queda més cap endins i molts cops és una zona desconeguda. Per tant, suposo que Camí de Mar, no?, tindria aquesta voluntat de donar a conèixer aquest tipus de propostes.
No només tenim aquesta voluntat, sinó que ja en el projecte, com a marc conceptual de les nostres activitats, doncs això està perfectament contemplat. Per exemple, els referents culturals que has esmentat, doncs nosaltres els contemplem. Cadascuna de les etapes fem una proposta dedicatòria a un personatge masculí i un de femení que hagi deixat, doncs, un llegat en aquella part de l'itinerari. Evidentment, Josep Pla figura amb drets propis, no?, en les etapes corresponents. I també, com deies, doncs, de Calonge, poble de llibres, doncs, també totes aquestes sensibilitats a nivell local i comarcal que ja existeixen, doncs, efectivament, nosaltres ens en fem ressò i volem donar-hi la difusió que es mereixen. Cadascuna de les etapes, insistim, doncs, que tenen una proposta de personatge masculí i femení. I després, en el conjunt de l'itinerari, hem proposat dues figures, una per la Costa Brava, que seria Ferran Agulló, que és la persona que li va donar nom a l'actual denominació, i després per la Costa Vermella, doncs Aristid Mallol, que va ser un gran escultor català del nord, del noucentisme.
Mm-hmm. I, esclar, m'agradaria preguntar-los, perquè estàvem parlant, no, de que aquest projecte està dividit en diverses etapes, no? Per exemple, com podria ser les diferents etapes que podem trobar al Camino de Santiago, però quantes etapes hi ha, no, en aquest projecte, no, del Camí de Mar, i és clar, més o menys el recorregut que fa, des d'on parteix i fins on arriba.
Exactament. Doncs, responent a la primera part de la pregunta, l'itinerari, tal com nosaltres el tenim organitzat, que és una proposta, doncs serien 21 etapes. D'aquestes 21 etapes, 18 tenen lloc a la Costa Brava i 3 d'elles a la Costa Vermella, a la Costa de la Marenda. Aleshores, estan estructurades les etapes de manera que sigui realitzable en una jornada, per exemple, matinal, doncs, posem per cas que siguin uns 15, en algunes cas les etapes n'hi han de 10, n'hi ha algunes de 20, varia una mica també en funció del punt d'inici i el punt de destinació. La primera de les etapes comença a Argelers de la Marenda, en la Costa Vermella, en una platja que es diu El Racó, i per què comencen allà? Perquè allà és on finalitzen les platges rectilínies i amples del Golf de Lleó, i en allà comença la Costa Vermella, que és una costa de tipus així escarpat, una costa que en podríem dir brava, no?, com la de les comarques gironines. Mm-hmm. I comparteixen, doncs, aquest relleu, aquest tipus de geografia, i tindria per finalització Malgrat de Mar, que tot i que és una localitat ja de la Costa del Maresme, però com que comparteix el delta de la Tordera amb Blanes, i Blanes sí que és de la Costa Brava, és el darrer poble de la Costa Brava, doncs hem considerat, doncs, que es quedava bé integrat en el projecte, ja que nosaltres també donem molta importància a l'existència d'aquests parcs naturals i espais naturals, com el del delta de la Tordera, i que convé, doncs, destacar-ne el valor que tenen i respectar-los, evidentment.
Mm-hmm. Per tant, el projecte té aquesta vessant esportiva, cultural, però a més de preservació mediambiental, entenc de donar a conèixer aquest tipus d'espais naturals, no? Per exemple, la zona del Cap de Creus, o aquí al Baix Empordà, el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes. Entenc que també, no, és donar-li valor a aquest patrimoni natural que tenim aquí a la costa.
Correcte. Amb el Camí de Mar travessem 11 espais protegits, dels quals comencem amb el primer, que és el Parc Marí del Golf de Lleó. Continuem per la Reserva Natural Marina de Banyuls Cap Perafita, que és una reserva esplèndida, sobretot de peix, i de protecció marina. Llavors, el Parc Natural d'Interès Nacional de l'Albera, el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural de Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, el Pla d'Espais d'Interès Natural del Litoral del Cap de Begur, el Pla d'Espais d'Interès Natural de Castell Cap Roig, Pla d'Espais d'Interès del Massís de Cadiretes, Espais Natural de Protecció Especial de Pinya de Rossa i llavors per finalitzar el Parc d'Espais d'Interès Natural del Delta de la Tordera. Mm-hmm. Com podeu veure, són 11 espais que ens dona una, bueno, un paisatge propi de lo que estem per la divulgació que tenim de les dues costes.
Mm-hmm. I finalment, m'agradaria preguntar-los, no? Ara mateix, quin és el futur, no, del Camí de Mar? És a dir, quins són els següents passos que ha de fer el projecte perquè esdevingui una realitat i acabar, no, de, per exemple, aquells trams que no estiguin acabats de construir o trams que necessitin reparacions. Esclar, què s'ha de fer, no? Quins Correcte. Són els passos que cal prendre?
Correcte. La nostra raó de fer com a associació, ja us ho he dit abans, són els 33 quilòmetres que no hi ha camí que volem que hi sigui. Bé, aquests camins, perquè hi siguin, convé, abans de redactar qualsevol projecte, convé realitzar uns treballs preliminars que són molt importants perquè és allà on hem d'arribar a tenir l'acord entre tots. Mm-hmm. És un projecte que es farà entre tots o no es farà. I aquest acord entre tots que s'ha de fer en una mesa d'experts es farà a partir d'unes propostes de traçat en el lloc que no hi hagi camins, i aquestes propostes de traçat seran analitzades, seran tractades entre aquests experts per finalment acordar una solució que demanem a les autoritats que sigui una solució, la que ens resulti, jurídicament vinculant per establir, en aquest cas, el traçat definitiu, que entenem que aquest traçat ha de ser consensuat amb el territori, ha de ser una proposta consensuada i ha de ser una proposta col·legiada amb els diferents agents. I això farà que puguem anar avançant, i en aquests moments el que estem és treballant amb una d'aquestes parts. Nosaltres hem dividit el projecte en 9 fases d'execució d'aquí al 2040. Hem parlat i hem planificat, hi haurà unes 6 fases senzilles entre cometes perquè tot és aparent, i 3 de complicades, que ho podeu entendre, les complicades seran el Cap de Creus, el Montgrí i Sant Feliu Tossa. El resto ho estem desenvolupant de forma que sigui fàcil poder fer aquests treballs preliminars en 2 anys, 2025-2026, i llavors hem demanat a les autoritats que aquests treballs preliminars nosaltres els comencem a fer, però arribarà un moment que per convocar aquesta taula d'experts, convocar la borsa de treball dels col·legis professionals, necessitarem un finançament que ens haurà de venir per les administracions, i estem treballant en que això sigui una realitat. El que sí que podem estar amb molta gratitud és que no volen que aturem el projecte. Per tant, nosaltres anem continuant, i perquè no s'aturi, hi haurà d'haver un previ finançament per la part de treballs preliminars, i estem amb això. Anem continuant i anem avançant. Quan tinguem una de les fases d'execució, que ara estem amb la fase a la que nosaltres anomenem la UB, que és des de Banyuls a Port de la Selva, quan aquesta la tinguem ja més treballada, ja farem una divulgació perquè s'entengui el procés d'execució de cadascuna d'aquestes fases.
Doncs estarem molt pendents del projecte. Eduard Bonmatí, Josep Lluís Martínez, gràcies per ser aquí al Supermatí i per explicar-nos com es troba aquest Camí de Mar, per explicar-nos una mica més com es troba el projecte, i n'estarem molt pendents dels canvis que hi hagi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon
Moltes
dia.
Gràcies i fins la propera.
Fins la propera, que vagi bé. I nosaltres, abans de seguir i acabar amb aquest repàs a la tecnologia, escoltem una mica de música amb Sabrina Carpenter i Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still separation.
breathe his air. Just know I was already there. You're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you.
I abans d'acabar el supermatí, com sempre, cada dilluns, hem de parlar d'oci i de tecnologia digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Avui comencem parlant del Mobile World Congress, que va tancar l'edició d'aquest 2025 amb 109.000 visitants, igualant el rècord històric de l'any 2019. Crec que tu hi vas ser-hi, oi?
Doncs sí, sí, sí que hi vaig ser, sí. Doncs... aquesta edició ha estat tot un èxit. Entre el 3 i el 6 de març, la Fira de Gran Via de Barcelona ha rebut uns 109.000 visitants, una xifra que supera les expectatives i que iguala el rècord del 2019. Durant 4 dies, el Congrés ha acollit més de 2.900 expositors i 1.200 ponents, dels quals el 41% han estat dones. El Mobile World Congress ha confirmat el seu rol com a punt de trobada clau per les indústries tecnològiques, amb assistents de 205 països i 188 delegacions governamentals. Però el mòbil ja no és només el centre absolut, o sigui, el mòbil ja no és el centre. Mm-hmm. Més de la meitat dels congressistes provenen d'indústries adjacents. Hem vist moltes empreses que donen connectivitat a aquests mòbils i moltes empreses dedicades a intel·ligència artificial o aplicacions que hi treballen amb la intel·ligència artificial. A més, aquesta edició ha suposat el comiat de Matt Granrit com a director general, i el seu relleu el prendrà el Vivek Vandrinac, que liderarà el Mobile World Congress 2026, que ja s'ha confirmat pels dies del 2 al 5 de març de l'any que ve a Barcelona.
Per tant, Barcelona es manté com la capital del mòbil, no?, de cara, no?, a aquest mòbil del 2026. I dins el marc, sí, no?, d'aquesta fira, una de les grans novetats ha estat el Talent Arena, que ha debutat amb èxit i, a més, ja té confirmada una segona edició, com comentàvem, per aquest Mobile World Congress del 2026.
Exacte, sí, sí. Aquesta primera edició del Talent Arena ha reunit més de 20.000 assistents entre el 3 i el 5 de març. Es tracta d'un esdeveniment dedicat al talent digital, pensat per connectar professionals i estudiants amb el sector tecnològic. I el Congrés ha comptat amb unes 223 sessions sobre temes d'actualitat, com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la computació quàntica i la nova economia de l'espai. Entre els ponents destacats hi ha figures com Steve Wozniak, el cofundador d'Apple, Cassie Korikoff, una experta en IA de Google, i Garry Kasparov, que és un excampió mundial d'escacs, per exemple. L'èxit d'aquesta primera edició ha portat l'organització a confirmar que el Talent Arena tornarà el 2026, però aquesta vegada dins del recinte de Gran Via, aprofitant l'ampliació del mòbil, que es fa més gran aquest any que ve.
Sí, sí, parlàvem, no?, d'aquests pavellons que està previst que s'ampliï el mòbil, i a més és que té pinta, no?, de que el públic ho acceptarà bastant bé. Però tanquem, no?, ara el tema del mòbil, perquè hem de parlar del Wi-Fi 7, que promet revolucionar la connectivitat. És una evolució o una revolució? Perquè què és el Wi-Fi 7? Això per començar.
Doncs mira, és que ho hem vist implementat a molts dispositius mòbils ja en el mobile, i el Wi-Fi, i te'n vull parlar, vaja. El Wi-Fi 7 arriba amb millores significatives en velocitat i capacitat. Pot arribar fins als 10 gigabits per segon en transferència via Wi-Fi, per tant, sense cables, 10 gigas. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, la cosa... estic pensant i em solucionaria quatre coses, potser.
Sí, doncs el fa ideal, per exemple, per videotrucades d'alta qualitat, transferència de dades ràpides, jocs en temps reals o jocs en línia. És un dels grans avantatges, és la capacitat de gestionar millor múltiples dispositius en llocs especialment amb molta gent, fent-lo especialment útils amb densitat, amb oficines o amb esdeveniments, com et deia. També millora el protocol, ja que implementa ja per defecte l'UVPA3, que està molt més protegit per davant de ciberamenaces. Però clar, hi ha un pro sempre en aquestes coses.
Sí, no? És que estava pensant, dic, això és molt maco.
Sona molt bé, eh?
Sí.
Però clar, per implementar-lo cal renovar les infraestructures. Amb el que tenim fins ara no podem arribar a donar 10 gigas, per exemple. Per tant, cal fer arribar la fibra fins al punt wifi directament, cosa que pot suposar una inversió molt elevada. Així que, tot i que tecnològicament és un gran avenç, la seva implementació dependrà molt de la capacitat d'adaptació de les empreses quan el vulguin implementar.
Doncs veurem, perquè és que això, quan cal posar inversió, depèn de qui li costa.
Sí.
Però hem de canviar de tema perquè hem de parlar de Prime Video, que ha començat a testar el doblatge amb intel·ligència artificial generativa. Uf, això complicat, eh?
Sí, sí, Amazon ha fet un pas endavant en l'ús de la IA per fer doblatge. Ho ha començat a provar amb veus sintètiques en anglès i en castellà llatinoamericà per unes 12 pel·lícules i sèries del seu catàleg. Amazon defineix aquest projecte com a acostament híbrid entre tecnologia i supervisió humana. L'objectiu és fer més accessible alguns títols que d'altra manera no es plantejarien ni doblar-los. Tot i això, el tema genera molt de debat, eh? Ja, de fet, ja em va generar
ja,
fa
és un que, any. Clar, jo estic pensant en... No, és que hi ha gent que està especialitzada en fer doblatge, etc, etc. Suposo que és tot aquest debat, no? I el risc, no?, que pot suposar... Sí. Vull dir,
bueno,
la màquina interpretació.
Bueno, que la feina humana.
Exacte.
Sí,
sí, sí. Doncs tenim debat.
Tenim debat i, de fet, ja el vam tenir fa un any perquè ja Prime Video ja va experimentar amb doblatges automàtics en sèries coreanes sense ni avisar els usuaris. La reacció, doncs clar, negativa va obligar la plataforma a retirar-los, aquests doblatges. I ara aquests nous doblatges venen etiquetats ja com a proves beta, però la discussió sobre la qualitat i l'impacte d'aquesta tecnologia doncs segueix oberta, eh?
Com a mínim han avisat aquest cop que, mira, com a
sí,
mínim, no,
sí,
no ho sé.
Sí, han avisat, però perquè ja l'any passat ja la van tenir, eh?
Ja, m'ho imagino, eh? Perquè, a veure, si... És millor, no?, dir que les coses estan fetes d'aquesta manera, perquè normalment estem acostumats, no?, a aquest doblatge, aquestes veus típiques, no?, aquestes veus d'actor... És que ara no em ve el cap actor de doblatge espanyol parlant de veus de dobladors, però hi ha veus que estan associades a un personatge i que desvincular-les, doncs, és una mica estrany.
Sí, sí.
Veurem.
Totalment.
Veurem com acaba tot. Perquè parlem ara de Perplexity AI, una empresa que aposta per models d'intel·ligència artificial de codi obert i demana més suport als governs.
Doncs sí, Perplexity AI es presenta com una alternativa a OpenAI i altres grans empreses del sector. El seu enfocament es basa en la transparència i en compartir ingressos amb fonts d'informació que utilitzen per generar aquestes respostes. Per tant, la companyia ha anunciat que la seva tecnologia s'integrarà al nou telèfon de Dutch Telecom, o van veure el mobile, fent que els seus models ja arribin a molts més usuaris. Pel que fa a la regulació, Perplexity reclama més suport per part dels governs per fomentar la innovació. Argumenten que la IA encara està en fase inicial i que les normatives massa restrictives podrien frenar el seu potencial. Aquest enfocament contrasta amb la postura de la Unió Europea, que aposta per una regulació més estricta per garantir la transparència, la seguretat i l'ús d'aquesta intel·ligència artificial.
Celebro que la Unió Europea sigui un pèl restrictiva quan parlem de privacitat. Però, Martí, ho hem de deixar aquí, que se'ns acaba el supermatí. Però moltes gràcies per aquest repàs a l'actualitat tecnològica i d'oci digital. Que vagi bé. Adeu, adeu.
Molt bé, bona setmana.
Bona setmana, adeu. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos cada matí, i ens tornem a retrobar demà, com sempre, a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adeu, adeu.